dos quarts d'onze del matí. De seguida entrevistem Ivan Albacete, alumne de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, pel curtmetratge d'animació Escape, una campanya d'animació contra l'assetjament escolar als centres d'ensenyament, que li ha valgut ser guardonada amb el primer premi al Festival Chulpicine i ara mateix finalista del Premi Cine Mobile, que s'entrega aquest cap de setmana a Sevilla. Mentre parem l'Ivan, girem la truita i a aquesta hora escoltem l'entrevista de la companya d'informatius Tamara Tiénzar. Ahir va parlar amb l'home del temps de TV3 i Catalunya Ràdio, Enric Agut, que va ser a la ciutat de Sant Cugat i que assegura que té la mateixa pressió quan fa una previsió per una diada, un acte massiu al carrer o durant la resta de dies de l'any. Agut va impartir concretament una conferència al Museu del Monestir que organitzava l'Associació Astronòmica Sant Cugat Vall d'Oreix, i també destaca en aquesta conversa amb els informatius de Cugat.cat la importància de les fotografies que enviem als espectadors a la Televisió de Catalunya, en aquest cas perquè, diu, aporten informació que va més enllà de les estacions meteorològiques.
Acompanya l'home del temps de TV3 i Catalunya Ràdio, Enric Agut. Aquest dimecres Agut visita Sant Cugat per impartir una conferència al museu sobre les eines que utilitzen aquests professionals. Molt bona tarda, Enric, i benvingut a Cugat.cat.
Hola, bona tarda.
Quant de temps trigues tu en el teu dia a dia a elaborar aquestes previsions?
Depèn del dia. Si és un dia molt tranquil, el que és una primera foto de la previsió la fa ràpid. Si és un dia més complicat, doncs aleshores has de consultar més mapes, també hi ha un briefing amb els companys, hi ha una transmissió de la informació i trigues una mica més. El que passa que, clar, fer la previsió meteorològica no és un simple mapa, després també hi ha altres dades, també hi ha previsions a mar, per zones de muntanya, diversos dies vista, bé, és tot un plegat de previsions que has de fer, no? Però el que és la foto principal, si el dia és molt tranquil, la fas bastant ràpid. Consultant els mapes i el protocol de mapes, vas bastant ràpid. No et sé dir el nombre de minuts, però no són hores, són un quart, 20 minuts, ja pots fer-te una foto ràpida de com serà el dia.
Notes si és més difícil fer aquestes previsions a l'estiu o a l'hivern?
A veure, és que cada estació té les seves particularitats. A l'estiu és difícil ubicar el lloc on cauran les tempestes. Se'n solen formar sobretot cap al Ripollès, Garrotxa, el Pirineu Oriental, allà s'han format molt, de fet és com plou més en aquelles comarques, però fora d'aquests indrets, a l'agost, setembre, de vegades és una mica complicat. I l'hivern, doncs, té potser la dificultat de dir la durada de les boires en alguns sectors, que potser es desfan, com per exemple a Osona, a Lleida de vegades es mantenen bastant permanents, i el que és més difícil potser a l'hivern és quan hi ha previsions de nevades a cotes baixes, perquè de vegades són situacions una mica ambigües, poc clares, ubicar la cota de neu exacta i quan nevarà de vegades pot fer complicat, sobretot on viu més la gent, saps? És més complicat.
És complicat i també seran complicats els dies previs a una gran diada, no? O una manifestació. Et sents responsable aquest dia? Tens més pressió que uns altres?
La mateixa pressió, és la mateixa pressió. Perquè si nosaltres veiem que l'endemà o d'aquí dos dies ha de ploure, i ha de ploure amb ganes, doncs ho hem d'anunciar. Passi el que passi aquell dia, hi hagi la manifestació que hi hagi. Suposo que m'ho preguntes pel que va passar fa unes setmanes, de que has de pronosticar un dia de pluja, després de fer sol o al revés, no? Nosaltres quan fem una previsió, el que expliquem és el que veiem i no hi afegim més sal ni traiem sucre, vull dir, és el que hi ha, que de vegades ens equivoquem, però quan fem una previsió, parlant demà sobretot, doncs el que diem és perquè n'estem segurs, si no, no ho diríem.
Has vingut a parlar d'eines, per tu quina és la més important que hi ha, aquella que sempre consultes?
Primer el satèl·lit, per saber com estarà el panorama. Després també, si sé que aquell dia ha de ploure, bé, igualment ho miro igualment el radar, per veure si hi ha alguna sorpresa o si està plovent, com havíem pronosticat. I després també alguns mapes que a mi m'agraden per fer previsió a curt termini. Els de llarg termini me'ls miro de tant en tant, però no són els primers que miro. I també el que miro és el temps actual. El temps actual és molt important.
A part d'aquestes eines, diguem, més professionals de meteorologia, hi ha unes altres, per exemple, vosaltres a TV3 utilitzeu molt les fotos que envia l'audiència.
Sí, tant.
Per què són tan importants?
Perquè una fotografia també transmet més informació que una simple estació meteorològica. Una estació meteorològica, doncs, pot dir la temperatura actual, la màxima, la mínima, però no et dirà si hi ha rosada, no et dirà si hi ha de Sant Martí, dona molta informació. I també et donen molta informació les dades que et pugui facilitar un observador meteorològic. Les sensacions, una estació meteorològica automàtica no te les dona, però una persona sí que te les dona, ja sigui amb comentaris per telèfon o via mail o en foto. És molt important.
I les connexions que feu amb càmeres, només molta gent pot pensar, això és una càmera que m'està mostrant un lloc de Catalunya. Quina és la informació que recolliu d'aquestes càmeres?
Les càmeres, vols dir les càmeres en directe, les que traiem? Bé, això és una xarxa de càmeres que disposem a TV3 i potser són una trentena, et dic una xifra, però potser és una mica més, una mica menys. I són càmeres que estan allà punxades en directe en zones de costa, en poblacions interior, en zones de muntanya, i el que ens aporta és com està ara mateix el panorama. També ens permet, a banda de fer una revisió del temps actual, gravar i fem timelapse que després podem emetre. Per exemple, un dia que està plovent, després surt un arc de Sant Martí, o un dia que està nevant, doncs pots fer un vídeo i després treure o l'informatiu, o el 324, o si no també pot ser que un dia captis, tinguis la sort de captar, si ho poses a gravar, com es desfà la boira, o com cau un llamp, una tempesta. Tot i que els llamps, el que passa és que com que va tan ràpid, no pots fer animacions, perquè si no no veu res, no? Però si l'enganxes i ho passes a càmera lenta, llavors sí que ho pots veure.
I ja per acabar, portes molts anys dedicant-te a la meteorologia.
Uns quants.
Has vist molt efecte del canvi climàtic?
Molt efecte canvi climàtic. El que hi ha és més informació sobre el canvi climàtic, informació més científica, més neta, sense rumorologia. També cada 5-6 anys hi ha la presentació d'uns informes de l'IPCC, que es diu, que és un informe fet per 2.000 científics i que porten més llum en aquest tema. És a dir, hi ha més informació científica de què està passant i quins deures s'han de fer per mirar d'adaptar-nos o de pal·liar aquest increment de les temperatures. Les temperatures van pujant. Bé, totes les sèries llargues de temperatures indiquen que la tendència als últims 20 anys és que es va escalfant. I també coincideix que hi ha més CO2. I ara per primera vegada, des de que s'analitzen i que es tenen dades de CO2 a l'atmosfera, ja sigui a través d'instruments o a través dels ice cores de l'Antàrtida, que pots fer una foto de com era el clima passat amb els ice cores de l'Antàrtida, doncs per primera vegada s'han superat els 400 parts per milió de CO2 a l'atmosfera. Quan va començar la revolució industrial estava uns 260, 280, i ara estem alguns dies per sobre dels 400. A l'hivern no, perquè com que hi ha menys vegetació, llavors fluctua una mica, val? Però per primera vegada aquest any s'han superat els 400 ppm. I és una senyal de que s'està incrementant el CO2 i també la temperatura.
Doncs, Enric Agut, moltíssimes gràcies per atendre a Cugat.cat i acostar-nos a aquest tema.
Un plaer, a més és l'emissora del poble on visió. Jo visc a Sant Cugat, també.
Gràcies.
Gràcies. We'll be right back.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.